soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torque Lab. EAE Business School patrocina aquest espai.
Aprofitant que hi ha aturada, avui amb el Torquemada hem volgut centrar el nostre laboratori en el fitxatge que podem considerar més espectacular en relació qualitat-preu, com a mínim per mi, el d'Andreas Christensen. Ricard, hola, bona tarda.
Hola, Sònia, com estàs?
Doncs bé, aquí tenim, ja veus que hi ha una passa de malalties, en aquest cas el Tot Costa, tenim el Costa malalt... També tenim malalt Christensen, en aquest cas el tenim lesionat, Ricard, però és un central que, emulant Florentino, podríem dir que ha nascut per ser jugador del Barça.
Sí, si més no, és el que ha semblat el seu aterratge i la seva primera temporada. La veritat és que sí, que ha encaixat perfectament i que ha superat totes l'escepticisme que podia crear una part del seu manual i ha confirmat el que ja sabíem que li podien haver a l'equip, no? Per una banda, jo crec que ha superat alguns dubtes sobre la seva capacitat defensiva o la seva capacitat competitiva a l'hora d'afrontar duels defensius, perquè jo crec que és un jugador tan intel·ligent que dissimula i disfressa les seves limitacions, sempre anticipa el moviment posterior, pensa més ràpid i així es protegeix, però després quan l'hem vist en un cos a cos l'hem vist contundent i diríem que molt fiable. I ha confirmat que per llegir la sortida de la pilota i per interpretar-la és un jugador superdotat. La veritat és que, clar, la seva carrera al Chelsea no li havia exigit mai tant com al Barça aquesta netedat a la sortida, no? Aquesta exigència de netejar la primera pressió, perquè probablement ha jugat en equips com Dinamarca o el Chelsea o no han treballat tant específicament ser equips proactius, ser equips que vulguin manar, i la veritat és que això al Barça li dona molta vida. Jo crec que dels centrals és el millor central en sortida de pilota de la plantilla, si més no dels que juga, perquè Eric, que podria competir amb ell en aquesta signatura, està un esglau per sota.
Evidentment no té el mateix lideratge, però en virtuts futbolístiques sí que és l'hereu perfecte de Gerard Piqué pel que fa a condicions a l'hora de sortir de pilota, que ara deies. Aquesta és per tu la seva virtut més rellevant?
Doncs mira, te'n diré una altra que m'ha sorprès i que per mi marca moltes vegades la frontera entre els futbolistes que penso que són diferents i els futbolistes que a vegades són bons, no? Jo crec que Christensen, com els futbolistes que són diferents, quan fa una acció no està pensant només en l'èxit d'aquella acció, sinó en l'èxit de la següent. Jo crec que va un pas per davant, un capítol per davant. L'hem vist en moltes situacions defensives de pressió, recuperació i ràpidament la millor decisió per atacar. Jo crec que el Barça ha fet un parell de gols al Camp Nou, ara no parlo de memòria, no recordo els rivals, però un parell de gols d'una acció amb pressió alta, ell anticipa, intueix on anirà la passada, la intercepta i ja ràpidament activa el següent jugador per trobar una situació d'avantatge. Però és que en la sortida de pilota també pensa molt en el tercer home i a vegades fa servir sovint Lewandowski per activar una segona línia. És a dir, hi ha jugadors que estan contents en fer arribar la pilota a un company i hi ha jugadors que no estan contents amb això, sinó que estan contents quan fan arribar la pilota a un company amb un missatge posterior de convidar-lo a una acció. Jo crec que Christensen mai pren una decisió simple. Si pot, sempre tria la que pot activar una segona decisió. I això a l'equip, a un equip com el Barça, li dona un valor extraordinari, perquè un equip que necessita continuïtat amb la pilota, que necessita sentir-se segur amb la circulació, facilitar la feina i el pas següent, el receptor de la teva acció, és un avantatge que Christensen sempre ofereix.
Cal dir que Christensen arriba al Barça amb 26 anys, que ja havia estat a l'òrbita del Barça temps enrere. Hi ha informes al club de Christensen de temporades. Jo recordo, per exemple, quan en devia tenir 22-23, que el Barça deien aquest jugador ens encaixaria perfectament, però clar, no tenim pressupost per pagar el que s'ha de pagar, perquè era un jugador que en aquell moment era el Chelsea i valia molts diners, però que probablement ara als 26 potser arriba en el seu moment més madur, perquè jo li recordo, per exemple, algun partit contra el Barça on havia deixat dubtes que potser encara li pot passar, de tant en tant, però amb algunes errades incomprensibles.
Sí, de sortida de pilota. Jo crec que aquell gol que el Barça fa a Stamford Bridge, no sé si Messi o Iniesta, bueno, entre tots dos el fan, no sé, un el recupera i l'altre el remata. És una
errada seva. Sí, sí.
Bé, la qüestió és que els centrals que són atrevits estan més exposats i, com dius, com més joves són, doncs encara més. I si és en equips que no tenen com a prioritat aquesta assignatura, encara són més sospitosos, perquè un equip que tingui assumida més la cultura de la sortida de la pilota per tenir avantatge i, diríem, que dominar el partit o el joc, li pot perdonar més, no?, aquests petits accidents. I la veritat és que ha arribat a una etapa de maduresa, com dius. Jo crec que ha de molta confiança amb els seus arguments futbolístics. Hi ha un lloc que té la sensació que s'agraeix el que ell sap fer. Jo crec que això és molt important per sentir-te a gust, per sentir-te reconegut. I ha reforçat aquesta autoritat defensiva que probablement a mi era el que em generava algun dubte, un jugador que no tant les equivocacions en la sortida, perquè formen part del jugador que s'hi atreveix, sinó la seva capacitat per guanyar duels defensius, per fer un paral·lelisme una mica el que li passa a Eric García, no? que en l'emergència no és contundent, no és definitiu. En canvi, Christensen a mi m'ha sorprès per la seva autoritat en situacions sense xarxa de seguretat, gairebé de primer porter abans del que està protegint la porteria, no? D'accions d'un contra un, accions de rematada. Té una capacitat també espectacular per defensar la línia de xut. Hi ha molts xuts que tapa amb el seu cos. Sempre domina molt el moment, tant en pilota com per atacar, com en defensa, per interferir, per exemple, aquests xuts o les centrades. Sempre està molt ben col·locat.
Quan va arribar aquest estiu passat, el cap de Xavi, jo crec que la parella titular era Koundé Araújo. Ara que Koundé l'hem hagut de resituar al lateral dret i sembla que hem trobat aquesta estabilitat, a la teva parella de centrals, no dic ara tal com estan en la temporada, sinó de cara a l'estiu vinent, també en formaria part com a parella titular Christensen?
Saps què passa, Sònia? Que ha passat d'una parella a un trio. És que jo crec que és indivisible ara. Perquè clar, el que et garanteixen Araújo i Koundé, probablement una miqueta més que Christensen, és la defensa dels espais oberts, on són jugadors molt fiables, molt potents, molt acostumats. I Christensen ha demostrat que es mou bé en aquest escenari, però no és un jugador, per mi, superdotat. És a dir, si els hi has de donar les claus de la caixa al gust, millor donar-los a Araújo i a Koundé amb la idea futbolística del Barça, tot i que Christensen les pot assumir. I per tant, jo crec que s'ha convertit en un trio indivisible, perquè justament amb el funcionament del Barça i l'aparició del quart migcampista i un lateral esquerre que sigui llarg i un lateral dret que sigui curt i que gairebé tanqui amb tres el Barça moltes vegades, i al lateral dret no li demanis projecció ofensiva perquè l'extrem dret que dona amplitud, justament l'extrem que dona amplitud és l'extrem dret, jo crec que ara ja estem parlant de tres, no gairebé no estem parlant de dos. I per tant, per mi sí, per mi són aquests tres. Quan Koundé i Araújo són els dos centrals, tu estàs molt segur defensivament, però si et pressionen a dalt, jo crec que l'equip pateix més, perquè cap dels dos té una lectura molt neta. Potser Koundé té més peu, però tampoc és un jugador que vegi tan clar com Christensen el que dic. La primera acció i gairebé la segona, que en situacions de pressió alta del rival és molt important veure on tens la primera passada, però per on pots atacar, i si aquella primera passada és una per any del rival o és una bona opció.
Mm-hmm. Doncs Xavi, que sembla haver trobat la fórmula amb aquest trio, amb Koundé, Araujo i Christensen, tots tres indiscutibles al darrere, quan estan bé. Ara, malauradament, com dèiem al principi, està lesionat. De cara al clàssic de Copa, per tant, queden dies, Ricard, sí. Però aquí Xavi haurà d'improvisar. És cert sí. que Marcos Alonso va jugar a l'anada de Copa, sí. També és cert que té millor sortida de pilota Eric García, per tant, tu per qui et decantaries, per qui creus que ha d'apostar Xavi de cara a aquest clàssic?
Bé, apuntes a justament al tema on jo crec que Xavi haurà de reflexionar, no? Que és el de la sortida de la pilota. Uh-huh. Jo crec que sobre ara unes oposicions, que serà important a veure el partit d'Elx, quina decisió pren Xavi, i qui té l'oportunitat, diríem, per dir m'hi presento. Jo crec que va una mica per davant Marcos Alonso, perquè a Xavi li genera probablement més seguretat per una qüestió de físic, d'alçada, d'emergència defensiva, tot i que Marcos ha deixat algun dubte, el Bernabéu va estar molt bé aquell dia com a parella de Koundé i per tant ja és un referent. Però si el Madrid et ve a pressionar dalt perquè el Madrid ha de remuntar el partit i tu no tens el millor jugador per sortir des del darrere, jo aquí obriré una reflexió sobre què és més important, si a 90 minuts amb un gol d'avantatge, si tenir cuidar la possibilitat de sortir des del darrere i plantar-te camp rival, o si el de tenir jugadors més fiables defensivament a l'últim terç de camp, diríem, en situacions en què hagis de defensar amb el bloc més baix.
Uh-huh. Entenc les teves reflexions tàctiques, Ricard, però amb el record del partidàs que va fer Marcos Alonso al Bernabéu, no sé, jo soig... fos Xavi...
Pinta Marcos, no?
Pintaria més Marcos, però cal veure.
A mi m'agradaria veure Eric contra l'Elx, i m'agradaria veure si ell fa un partit impecable, perquè a Eric l'hem vist
clar,
malament
passar,
contra l'Almeria, per exemple, i aleshores el dubte s'esvaeix, perquè ell tampoc es respon quan té l'oportunitat, però si contra l'Elx està molt bé, jo crec que ens obre un escenari que com a mínim Xavi s'hauria de plantejar.
Els dubtes creixeran, perquè efectivament cal veure quin plantejament tindrem del Madrid en aquesta tornada de la Copa del Rei. Jo crec que era ahir al Club de la Mitjanit, no?, que en parlàvem.
Sí.
Doncs veurem què és el que acaba passant. Encara hi ha dies per parlar-ne, sí. I avui ens hem volgut centrar en un jugador que no hi serà en aquest clàssic, que serà Christensen, però que mereix la seva quota de protagonisme perquè és, sens dubte, per mi la sorpresa pel que fa a fitxatges d'aquesta temporada. Ricard, gràcies.
A tu, Sònia, adéu.